Hola, Enric Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi, un plaer.
Igualment. Sempre. Estic també en les dades són pitjors que les d'ahir, però és que, esclar, jo ja... Són persones que són pràcticament imperceptibles, són una pujada molt... Veus alguna cosa rara o no?
Bueno, de fet, el millor són les caigudes en les defuncions, no són rares, és el que esperàvem, però és molt bo veure-ho. És a dir, els casos, com molt bé has indicat, no? Estan molt estancats, és a dir, baixant lent. De fet, fa dues setmanes probablement estàvem completament estancats perquè baixaven els casos una mica, però pujava la positivització. Ara baixem lent, però, com has indicat, les defuncions en dues setmanes han caigut a la meitat.
No. Sí, la bona notícia és que jo crec que hi ha un fet que, si algú tenia algun dubte, s'està demostrant a nivell internacional, que és que les vacunes funcionen i de quina manera.
Sí.
Sí, aquesta però, és la millor notícia, increïble. Perquè, clar, com?
Increïble. És a dir, són unes dades que, sí, les esperes, perquè veus els estudis, però quan les veus realment i dius, sí, és que segueix el que ha de seguir i arribem a consolidar menys de 20 defuncions setmanals, quan tens encara 3.500 casos setmanals, doncs és una grandíssima notícia.
Clar. Hi ha una cosa, fixa't en un detall, que és que tot va veient la baixada per franges. És a dir, recordo que quan... Recordo un dissabte amb el Bundó, la professora Clara Prats, que va dir que les dades que tenim de morts amb residències i gent gran han caigut en picat quan va començar a subministrar-se a granel les vacunes a la gent més gran i a les residències. Després ens explicaves tu, no, és que la franja d'edat de 70 cap amunt és que ha caigut en picat el nombre de morts. En el cas de 60-70, també ens ho vas explicar. Comencem a notar també la caiguda dels casos de 50 a 60 ara ja?
Estem veient els primers indicis. Encara no està del tot confirmat, perquè les dades que ens arriben dels tals sintomàtics dels metges encara no acaben de confirmar aquesta tendència una miqueta forta a la baixa que hauríem de veure en tota l'epidèmia. Però si mires els testos de PCR, sí que sembla que apunta que començarem aviat a veure aquesta baixada. A més, acompanyada de la caiguda dels casos de menys de persones, de nens, és a dir, de menors de 15 anys, amb una cosa que s'ha vist també a Israel, no? És a dir, com de cop vacunar la població de 50, 60 anys, 40, té una afectació molt important en els nens, no? Estem començant a veure aquestes primeres indicacions, però encara no podem cantar victòria. Encara no és del tot clar que ho veiem en les properes setmanes, però és possible.
M'ho pots desenvolupar una mica, sisplau, això, Enric?
És a dir, el que vam veure és que després de l'obertura de l'aixecament de l'estat d'alarma, els casos entre les persones de més de 70 anys van continuar caient en picat. Totes les altres franges d'edat es van estancar i fins i tot alguna potser va pujar. El que esperàvem ara és que la fracció d'edat entre 50 i 60 ha de començar a baixar més que les altres i empenya una mica tot el conjunt, no?
Sí.
El que s'ha vist a Israel és que això normalment porta implicat també estirar molt cap avall les incidències dels nens. I això és el que estem començant a veure. Està començant a baixar de forma important aquestes incidències dels menors de 15 anys i dels 50 als 60, però encara no és una baixada molt, molt forta. I quan sigui forta, si arriba, realment empenyarà completament totes les franges d'edat. És a dir, els casos haurien de baixar una miqueta més ràpid que ara. És a dir, ara estem baixant això, el 5, el 10% setmanal, com indiques tu, no? Tenim el risc de rebrot doncs, parat, les incidències no acaben de baixar, no? Les dades dels hospitals i de defunció són molt bones, però els casos totals encara no baixen amb prou empenta.
Això voldria dir, Enric...
Estem a espera de que passi.
Val, això vol dir, Enric, que veus que els avis i pares deixen d'encomanar els nens.
Okay. Això és el que s'ha vist a Israel. És a dir, una afectació molt forta de la franja d'immunització d'entre els 50, 40 i 60, en general de la població adulta menor de 66 anys, en la transmissió dels nens, però uns efectes molt grans. Estan parlant de que un 20% d'immunització comporta una reducció d'un factor 2 en la transmissió dels nens. Per tant, en principi, vacunar els 50-60 quan estiguin immunitzats hauria d'arrossegar moltes franges d'edat cap avall. I això és el que estem a l'espera de veure.
I això significaria que potser no caldria obsessionar-nos amb la vacunació dels adolescents?
Bueno, això, nosaltres no som experts en el tema, no ens podem ficar, això són l'EMA i aquests, els que fan aquests estudis, l'únic que, i els que han de prendre aquestes decisions, l'únic que diem és que si veiem, s'hauria de veure aquí, o hauríem d'esperar a veure aquí el mateix patró que s'ha vist d'altres països. I per tant, quan arribi la immunització de 50-60 i la comencem a veure, l'hauríem de també a veure a d'altres franges d'edat.
Val, és el que deien també una altra cosa, en un altre àmbit d'informació. Hi ha una dada que em sembla interessantíssima que vau publicar ahir, i és que a Espanya fa just un any teníem 7 vegades menys de casos.
Set vegades menys casos teníem
dels que tenim ara. Sí. Estem d'acord? És a dir, fa un any, nombre de casos positius, perquè ens entenguem, 7 vegades menys. Però, en canvi, llavors teníem el doble de morts que ara.
Sí.
I recordem que l'estiu passat, no estem parlant de la tardor passada, l'estiu passat va ser quan vam sortir com a llebrers, que vam dir, ui, això s'ha acabat ja. I llavors allò que veiem, que els casos positius eren 7 vegades menys que ara, és a dir, ara tenim 7 vegades més de casos positius que fa un any, però amb una diferència bestial, que és que els morts, el nombre de morts, eren el doble que ara. I això té una explicació que es diu vacuna, no?
Sí, correcte, sí, sí.
És així de bèstia, és que la dada és bestial. Alguna possibilitat, algun escenari que us preocupi, alguna dada que us pugui, alguna possibilitat de que tingueu por que la situació es pugui complicar, professor?
En aquests moments el que s'ha seguit amb molta atenció, com saps, és la variant Delta, no? La Índia, que fa dues setmanes, no? Salut va indicar que estava a Catalunya, amb una incertesa de saber quan, i el que estan dient els especialistes és que no és un motiu d'alarma perquè les persones que tenen la pauta completa estan perfectament protegides, però que les persones que estan només amb una dosi doncs no estan tan ben protegides com l'anterior. I per tant, s'ha de seguir amb molt detall a veure com creix aquesta nova variant i, com ha explicat molt bé la gent que s'hi dedica a la Departament de Salut o la doctora Moté ahir o abans d'ahir, doncs ajustar la segona dosi de les persones entre 50 i 70 anys, no?, que necessiten ara sí la segona dosi clarament per estar perfectament protegides. És l'única cosa que en aquests moments no és que preocupi, però si està amb l'ull a sobre. No?
Amb les dades es veu alguna cosa d'aquesta variant Índia o no?
No, en aquests moments no. És a dir, el que va dir el Departament de Salut és que estava a l'entorn del 3 o el 5%, depenent de com hagi crescut, doncs ara podem estar al 10 o al 15, si les coses van molt malament podríem estar al 20%, si van molt bé, doncs potser encara estaríem per sota del 10%, però en general això encara no s'hauria de veure reflectit en la transmissió.
Fixa com anem
d'aquí a juny, juliol, ja seria una altra qüestió,
Veiem que persones de 50-59 anys en primera dosi hi ha pràcticament un 73% de la gent vacunada. En segona dosi un 32% i la pauta completa un 35%, és a dir, de 50-59 ja hi ha un 35% de gent vacunada. Clar, de 45-49 que s'han començat a vacunar fa res, en primera dosi hi ha un 28%, però en segona, clar, com has d'esperar 3 setmanes, i com s'està punxant Pfizer ara i són 3 setmanes, clar, passem de la 28% en primera dosi, que és molt, a un 1,2% en segona dosi, que és poquíssim. I la pauta completa encara, clar, calculem que de 45 a 50 només hi ha un 2,7% de gent vacunada en segona dosi, per tant que són transmissibles sobretot els que no estan vacunats amb segona dosi. I dèiem si preocupava alguna cosa, bueno, veurem l'evolució de la variant Índia. Clar, tenint en compte el que estem parlant, que és la reobertura de l'oci nocturn, mesures, evidentment, això és assumible ara mateix o a poc i bona lletra?
A veure, és a dir, en termes de casos, és a dir, la socialització absolutament normalitzada, encara no tenim la immunització, és a dir, necessitem immunitzar com a mínim tota la gent de més de 40 anys completament i parla de la 30 a 40, però evidentment cada cop ens apropem més a poder anar una miqueta més enllà de la socialització segura, com vam indicar el grup, és a dir, la socialització en entorns que no són de risc, ja ho hem vist, està molt normalitzada i els casos no han pujat. Això ja ho vam indicar en el grup fa temps, que la nostra anàlisi indicava que no hauríem de pujar si es mantenien les mesures en entorns de risc. Ara, què és el que passa? Evidentment, ara les defuncions estan molt desacoplades de l'evolució de la malaltia, de l'epidèmia. Per tant, cada cop, doncs, evidentment, es pot intentar anar obrint zones de risc intermig. Com ho farà el Procicat i com es farà, aquí no hi ha
risc intermig. Què refereixes, professor?
Doncs això, per exemple, a Anglaterra ho han definit molt bé. És a dir, primer obres als entorns que no són de risc, és a dir, grups petits, sempre amb mascareta, els interiors amb capacitat reduïda, és a dir, no l'aforament complet. I el primer pas d'obertura de risc intermig és, bé, a l'aire lliure, doncs sí, deixem més gent, 20-30 persones, no? A l'interior, no, encara no deixem tanta gent, però omplim una miqueta més els espais, no? És a dir, un punt intermig entre estar tots en grups petits amb mascareta i estar tots amb molta gent en interior durant molta estona, no? És a dir, aquest punt intermig de, si estàs a l'aire lliure, estar amb més gent, si estàs en interior, doncs omplir més els espais, no? Si estan ben ventilats especialment i amb mascareta. És a dir, que és aquesta graduació, no? Entre els entorns que no són de risc o de poc risc i els entorns que són de molt alt risc. Sempre hi ha intermitjos que es poden anar obrint, evidentment, que segurament s'està pensant en obrir.
Hi ha alguna zona de Catalunya, i fins i tot permeta que t'ho obri més, algun lloc d'Europa que us preocupi especialment veient les dades d'aquestes últimes setmanes?
Em sembla que l'única dada preocupant que teníem i que no ens acabava de quadrar era Polònia.
Polònia?
Polònia no, sí, a Polònia no estem veient a l'esperat, no sabem el què, no som especialistes, simplement ho hem comunicat i ja està. És a dir, no,
Polònia, és curiós.
Sí, a Polònia no és l'única cosa, és l'únic país que està una miqueta fora de la trajectòria global en termes de defuncions. La resta de països, tots fent el que s'esperava i amb les trajectòries que s'esperaven.
Quan creus que et podrem deixar de trucar i deixar-te de donar-te la brasa perquè realment la situació la tindran sota control?
A veure, la desconnexió completa de les UCIs, és a dir, la protecció completa de les persones que necessiten les UCIs i, per tant, l'alliberament complet de la pressió hospitalària hauria de començar a veure's claríssimament en caigudes molt fortes si tot va bé al juliol. Jo confio que a partir del juliol arribarà un moment en què les UCIs estaran molt, molt buides i si no passa res, si no hi ha cap sorpresa desagradable, i les plantes estaran molt buides i ja estarem amb una immunització molt, molt elevada.
És que estàs parlant de les UCIs, que fa 3 setmanes parlàvem de les UCIs, i fa un mes parlàvem de les UCIs, i fa un mes i mig parlàvem de les UCIs. Per cert, que la setmana que ve hi ha una conferència, precisament, dels uciòlegs. Sí, sí, no, ho dic perquè... No, deixa'm-ho dir, perquè ho vaig prometre que ho diria, i a més he de fer una xerrada, una conferència sobre el tema dels mitjans de comunicació respecte als uciòlegs. Clar, els uciòlegs ningú sap que existeixen, perquè no són mediàtics, no els hem fet mediàtics. Hem parlat, ha estat l'any dels epidemiòlegs i dels immunòlegs, però no dels uciòlegs. I tu em diràs, si jo preguntem a la gent i a la societat què és un uciòleg, la majoria no en té punyetera idea del qui és. Hem parlat de sanitaris, els hem aplaudit, però els uciòlegs, que són els metges, clar, i he après que després quan arribes amb una... Això, un metge que es diu doctor Pérez Prieto, m'ho explicava un dia de l'Hospital del Mar, que diu que els uciòlegs són aquella gent que pràcticament saben de tot. Perquè quan arriben amb una UCI un crític, pot venir perquè té un problema greu al ronyó, però pot venir perquè té pèrdua de sang, perquè ha tingut un accident i té ferides traumatològiques, i tot això. Ha d'haver algun metge que això el tracti. Són els uciòlegs, i ningú parla dels uciòlegs, no? I durant tot aquest temps hem parlat molt de les UCIs, professor, molt de les UCIs. I avui, si no ho has tret tu, no haguéssim parlat de les UCIs. Per tant, vol dir que anem molt bé amb el respecte a les unitats de cures intensives. Quan dic molt bé, amb un record especial a les famílies que estan patint, que tinguin la agulla dins, però que sí. En general hi ha una clara davallada.
Sí, i tot i així és el que sempre va pitjor, és a dir, sempre ho hem dit, I encara és el que està més carregat, és a dir, tenim molt marge, és a dir, hem aconseguit molt marge, però encara estem a prop de les 200 UCIs ocupades, és a dir, encara queda recorregut per buidar-les, no? Mm-hmm. Però, sempre ho hem dit, era el punt feble i gràcies a tota la feina dels sociòlegs, perquè ha estat increïble, és a dir, amb càrregues de feina desorbitants, i en som conscients, perquè parlem amb metges d'hospitals, I ha estat una feinada absolutament increïble.
Mira la dada, o sigui... perdona, que em passa el Juanlu. És que és bestial. És bestial. Això un dia... La Vanguardia hauria de fer les comparatives, perquè amb això veus la realitat de la vacuna. Fa un mes, avui fa un mes, teníem pacients ingressats a planta, 1.354. Un mes després en tenim 554. És a dir, que han marxat 800 pacients dels hospitals en un mes. Un mes! En un mes. Fa un mes, a les UCIs hi havien 442 persones. Un mes després, en tenim 188. Per tant, 254 pacients menys a les UCIs. I això es diu vacuna. I així de clar. Mm. Esperem que d'aquí un mes, sí, quan tornem a parlar amb l'Enric Álvarez, estiguem encara molt millor del que estem ara. I sí, esperem que sí. Sí.
Insistir, Jordi, fixa't que aquestes baixades de la meitat i tal, o sigui, en aquestes darreres setmanes s'estan produint en un entorn on els casos no baixen molt.
I no baixen, però és normal que no baixin molt, no? És a dir, com a l'estar més obert és normal que hi hagi més contactes.
És normal que baixin més lent, perquè estem més actius. És normal encara que estiguem més immunitzats i hi hagi menys transmissió en diferents edats, com ens trobem més, però doncs la vacuna aguanta, t'aguanta i et permet no pujar, però no baixes. Ara, això no impedeix en cap moment que si els casos estan més o menys controlats, quiets, baixant, pujant una mica, les UCIs no et baixin, que és el que ha passat.
I el nombre de difunts, que és l'altra gran notícia, efectivament.
No, i això encara més ràpidament, perquè és més fantàstic.
Professor, fins molt aviat, moltes gràcies.
Un plaer, com sempre, sobretot donar bones notícies.
Sí, sempre, sempre, sempre. Quina diferència amb les notícies que ens explicaves ara fa poques setmanes. Gràcies, Enric, fins ara.